Som Llaminers, amb Laia Coll.
Hola a tots i benvinguts una setmana més al Som Llaminers. Després d'haver estat una setmana amb propostes de mar, del pastisser, de pastissos, de receptes a la cuina una mica més calòriques del que ens convindria per tenir una dieta sana i equilibrada, tornem a tenir aquesta setmana l'Anna Pla, la nostra dietista i nutricionista. Hola, Anna, què tal?
Hola, què tal?
Molt bé.
Avui l'Anna ens porta receptes de tàper, perquè cada vegada més la gent a la feina s'emporta el tàper. Veus molta gent que va al tren o que va caminant pel poble amb les bossetes aquestes del tàper, i també ara els nens, bueno, hi ha escoles que tenen l'opció de portar-se el tàper en comptes d'optar en el càtering que s'ofereix des de l'escola. Així que segur que aquest programa ens servirà a molts, tothom ben atent, perquè l'Anna, com sempre, ens farà propostes molt interessants.
Molt bé, doncs sí, avui parlarem del tàper. Com bé dius tu, és una cosa com que s'ha posat un altre cop de manifest, no?, de moda. Llavors, doncs, parlar-ne. A mi m'agradaria fer un apunt, principalment, per començar, és el tema, bueno, de temperatures i coses així, no? El tema de transportar l'aliment amb un tàper. Tema individual, vull dir, si et passa algun dia alguna cosa és menys preocupant. Però en tema de tàpers de les escoles, jo veig aquí un conflicte molt important, que és que ara tenim la seguretat que quan un càtering ens fa el menú, aquell aliment ve a la temperatura adequada, s'ha estat transportant a la temperatura que li correspon i està manipulat d'una manera adequada, no? El fet de fer-ho a casa i transportar-ho, els nens deixen el tàper vés a saber on, vull dir, serà molt difícil mantenir la temperatura adequada aquest aliment. Llavors, pot passar un procés de que es desenvolupin diferents microorganismes que llavors poden portar alguna intoxicació. No hem d'alarmar ningú, vull dir, poden passar. Llavors, jo la recomanació que donaria en aquest cas és que la millor manera de transportar un tàper és en fred. És la manera que podem conservar millor la temperatura, per dir-ho d'alguna manera. Perquè el tema de transportar-ho calent seria transportar unes temperatures molt elevades, que és inviable. Llavors, doncs, la manera seria aquesta. Doncs, un cop elaborem el tàper a casa, guardar-lo a la nevera, i a l'hora de transportar-lo, doncs, en aquestes neveres que mantenen la temperatura, guardar-lo allà, i a l'hora de consumir-lo, doncs, si tenim un microones o el que tinguem a l'abast, doncs, poder-ho escalfar.
Vale, perquè dues coses, Anna. Jo estic a casa, m'estic preparant el tàper pel dia següent, em faig una hamburguesa, poso l'hamburguesa dintre el tàper i el tanco, m'espero que l'hamburguesa refredi.
Aviam, aquí hi ha un petit problema, o sigui, quan deixem que els aliments es refredin a temperatura ambient, en aquell moment tornem a deixar-li, els microorganismes necessiten un balanç de temperatura per poder-se desenvolupar. I el fet de que estigui cuinat calent, en el moment en què està calent, aquell microorganisme no hi anirà a fer res, però si el deixem a temperatura ambient, aquesta temperatura que tenim nosaltres en l'ambient, doncs és molt propensa que es puguin desenvolupar els microorganismes en aquell aliment. Llavors, la manera és, no ben bé potser acabat de coure, ens esperem un minut o dos, però que baixi una mica la temperatura en general, llavors el posem a dins del tàper tapat i directe a la nevera. És la manera en què baixarà més ràpid. A més, les neveres d'ara tenen un botó extra que tu l'apretes i el que fan és potenciar el fred de cop a la nevera i encara fan que baixi més ràpid la temperatura. Llavors és la manera més adequada de refredar un aliment.
Molt bé, perquè això segur que aquest botonet molta gent està allà i no sap per què funciona. Molt bé aquest consell. Llavors també t'anava a dir, això de portar, faig el tàper, em faig un plat únic dintre un únic recipient i me'l poso al bolso i ja me'l menjaré quan em toqui, això, que oblidem-nos-en, no, millor?
Doncs sí, home, no, no és la manera més adequada precisament per això, perquè el portem en una temperatura que nosaltres ni la podem controlar ni deixar de controlar, i llavors doncs es poden desenvolupar diferents microorganismes, com hem dit abans. No és la millor manera, no.
Ara, sempre s'havia dit, per això, potser és una llegenda urbana d'aquestes que corren, que si agafaves i posaves l'aliment just quan l'acabaves de fer, el ficaves calent dintre la nevera, que l'aliment es feia malbé.
No, això no, això és, com dius tu, és una llegenda urbana, vull dir, són d'aquests mites que corren pel món. No, l'aliment no li passa absolutament res si nosaltres li fem un canvi de temperatura brusc. Vull dir, al contrari, el nivell de conservació és molt millor, que refredem l'aliment molt de pressa, perquè així evitem, doncs, que hi vagi algun bitxo no desitjat.
Doncs ja ho sabeu, vigilem amb les temperatures, perquè a vegades no les tenim en compte i poden portar-nos algun mal de cap, alguna indigestió, algun mal de panxa, doncs que si ens l'estalviem, doncs millor.
Doncs millor, i tant, sí, sí.
Després també em sembla que ens has preparat una mica les quantitats d'aliments que s'han de menjar.
Sí, mira, el tema tant amb tàper com amb el que serien els menús de casa, eh? La gent que dina en casa també pot utilitzar això perfectament. O sigui, jo crec que la millor manera de planificar-nos el tema de com fer els àpats, més si ens ho cuinem nosaltres, doncs és tenir una bona planificació. Primer de tot, una planificació setmanal, al llarg de la setmana, una mica d'idea del que anirem fent, que no ens passi allò de, ostres, no sé què ets a dinar demà, què faig, no? Doncs no, una mica de planificació, perquè si planifiquem la setmana, sabrem que estarem fent totes les racions que ens corresponen i que ho estarem fent bé. Doncs això, una planificació setmanal, una de diària del que sí hem de menjar cada dia, I la millor manera de tenir-ho així és tenir, doncs, primer, una bona reserva, un bon rebost, que si vols ja en parlarem, de petites coses que podem tenir que no se'ns fan molt bé i que les podem tenir per utilitzar-les en algun moment concret. I, bueno, doncs, si vols, parlem del que serien racions, que és el que hauríem de tenir en compte per tenir una bona planificació.
Som-hi.
Mira, el dia ja és conegut, la típica campanya de 5 al dia, doncs a nivell diari hauríem de tenir 5 racions entre fruita i verdura. Això correspon a 3 racions de fruita i a 2 de verdura. El tema de la verdura, per ser el ja més correctes possible, seria ser que una de les racions sigués cuita i l'altra ració en forma crua. En forma crua vull dir una amanida o una pastanaga ratllada, el tema que no s'hagi cuinat.
L'amanida, millor menjar-la al migdia que a la nit per temes de digestió?
Això, aviam, a temes de digestió sí que és cert que hi ha molta gent que a la nit els hi costa molt més digerir el tema enciam, productes crus, perquè la digestió és més pesada, no? Però jo crec que això és més una tolerància personal. Cadascú, com dic sempre, és a nivell personal és diferent. Llavors, depèn, hi ha gent que a la nit li senta bé les amanides i per què no? Si tu et ve de gust menjar-te una amanida a la nit, no te la pots menjar. És més de tema personal. És cert que és més fàcil digerir una verdura cuita que ja li has donat una cocció que no pas crua, però això jo crec que és més de tema personal, a la tolerància de cadascú. Llavors, en forma d'hidrat de carboni hem de fer al llarg del dia unes 5-6 racions entre pa, pasta, arròs i patata. Això corresponia, doncs, a la mica de pa que ens podem menjar al matí, a mig matí, al berenar, i llavors, doncs, hi ha una ració que s'hauria de ficar, doncs, en l'àpat del dinar i en l'àpat del sopar. Podria ser arròs, pasta o patata, el que ens vingués més de gust. Combinar-ho. A nivell de proteïnes, que sempre hi ha d'haver algun tipus de proteïna, la recomanació que a mi m'agrada més és la de carns vermelles. Hauria de ser d'un o dos cops a la setmana, tirant molt llarg. O sigui, quan més puguem reduir la quantitat de carn vermella, millor, perquè ens estalviem, doncs, diferents coses que porten aquest producte, no? Doncs que el podem aconseguir d'altres maneres, d'una manera més saludable, com podria ser la carn blanca. Llavors, de carn blanca sí que podem fer de 3 a 4 cops a la setmana. Llavors, l'altra ració que es recomana és de peix i peix blanc i peix blau, i cloria els dos, que entre els dos hauríem de fer de 3 a 4 cops. Depenent de cadascú, això sempre és el que diem, no? Estem parlant d'una dieta equilibrada i sana, una dieta que no ha d'estar sotmesa a cap més cosa. A partir d'aquí, doncs, una persona que està perdent pes, una persona que té colesterol, diabetis, diferents tipus de coses, llavors aquestes racions varien segons la patologia que tingui la persona. Llavors, a nivell d'ous, doncs, serien de 3 a 4 a la setmana.
Sempre s'havien dit 2 o 3, no?
De 3 a 4 a la setmana vol dir unitats, no cops. O sigui, 3 a 4 ous a la setmana. Vull dir, si tu un dia fas una truita de 2 ous, ja estàs gastant la meitat. Per tant, seria 2 cops a la setmana una truita de 2 ous, per exemple. Això amb una persona que no tingui colesterol. A nivell d'una persona amb colesterol, doncs sí que estaria de 2 a 3 i de 1 a 2, depèn. Depèn del nivell de cadascú, també. Sempre, quan parlem de colesterol, parlem del rovell de l'ou. No és la clara de l'ou. La clara de l'ou no conté colesterol, per tant, una persona que té colesterol es podria fer una truita amb dues clares i un rovell tranquil·lament, perquè voltés més, que a vegades és com que queda més
petitona. Controlar les quantitats,
exacte.
No fer-ne un abús.
Ah, exacte, és el de sempre. I llavors és el que tinc, no? Doncs en cada moment anar amb el professional que faci falta i que ja ens diria, doncs, el que necessitem. A nivells de llegums, abans es recomanava d'una o dos cops a la setmana. Cada cop més, cap aquí, la recomanació ha canviat i és de 2 a 4 cops a la setmana, imagina't. Inclús, si es podés fer i ens agradés, es podria fer cada dia, no hi hauria cap problema. O sigui, no es fer un excés. Transformar la proteïna animal que ens mengem molt, el tema de, doncs, de carn o el que sigui, doncs transformar-la en una proteïna vegetal i prendre-la, doncs, sense carn, menjar un llegum. Seria un equivalent.
És a dir, si mengem llegum, hem de reduir la quantitat de carn o fins i tot no menjar-lo.
Exacte, perquè a nivell de composició nutricional, el llegum conté molta proteïna. El que sí s'ha de dir que la proteïna de la carn animal és d'alt valor biològic, que s'anomena, és a dir, que conté tots els aminoàcids que el nostre cos necessita. La de la llegum no ho és, però la manera més fàcil de combinar-la i que aconseguim aquest aport igual que el de la carn és combinant una llegum amb un cereal. És a dir, les iaies ja eren molt intel·ligents i ens feien unes llenties amb arròs. No? Doncs al combinar la llentia amb l'arròs et dona exactament la mateixa proteïna que et donaria un tros de carn. Per tant, estem aconseguint el mateix. I tot això és d'origen, doncs, vegetal. No que ens estalviem totes les coses, colesterol dolent, tot el tipus de greixos saturats que porten les carns. I ja està, doncs, amb una mica amb això, doncs, seria planificar al llarg de la setmana. Doncs mira, tals dies i tals dies hauria de menjar llegum, aquest i aquest faria cereals, una patata, un arròs, i és la manera de fer totes les racions.
Més tenir una planificació de la setmana vol dir que ho compleixis i que estiguis equilibrat, perquè encara que no vulguis perdre pes, que tinguis
simplement
un bon cos, que no t'engreixes, és important tenir una vida saludable això, perquè no t'acabi sortint al cap dels anys.
Aquesta està, o sigui, això no és una dieta per perdre pes, ni a vegades la gent quan parles de dietes no tothom se'n focalitza amb el tema de perdre pes. No, planificar-nos un menú és simplement que és un àpat que l'hem de fer cada dia, que l'hem de fer perquè toca, i perquè és necessari, llavors doncs, la millor manera és distribuir-nos d'aquesta manera i sabrem que estem fent les coses bé. El tema de racions i moderar-nos amb les quantitats, doncs farem, sabrem que no estarem fent un excés d'un aliment en concret ni, un, ni una mancança d'un altre, no? És la manera de, que hi hagi de tot a la dieta.
Molt bé. I ara em sembla que ens portes propostes per tot tipus, per totes les necessitats.
Per totes.
Per totes de tàpers.
Exacte. Primer dic que ja ho veurem, que tots els tàpers que he portat són plats únics. Tots els dietistes i jo la primera recomanem que normalment es faci un primer plat i un segon plat. Això si estàs a casa i tens temps és fantàstic, és meravellós. Però a l'hora de ser pràctics i portar-nos a la feina, portar un tàper de primer, un tàper de segon, doncs a part de que ocupa un volum...
I a vegades engorra i has d'anar carregant tot el dia amunt i avall, és millor fer un plat únic.
Més pràctic i a l'hora de ser nutricionalment correcte pot ser igual, perquè englobarem totes les coses que han de ser en un àpat, les posarem en un únic tàper. Llavors, si et sembla, doncs fem diferents perfils que t'he portat.
Perfecte.
Són diferents propostes, perquè veiem que el tàper el pot utilitzar qualsevol persona en qualsevol moment de la seva vida, no només, jo què sé, persones que estiguin molt atrafegades. Mira, el primer que podem parlar, si et sembla, seria doncs, un exemple de tàper per a una dieta hipocalòrica, una persona que estigués fent una dieta de perdre pes. Llavors, aquesta proposta seria una esqueixada de bacallà, tan senzilla com això. Porta el bacallà, que és un peix blanc, portaria ceba, tomàquet, que serien com les verdures, no? La ració de verdura, enciam i olives. En aquest tema, o sigui, s'entén que quan una persona fa dieta hipocalòrica el que més es restringeix són els hidrats de carboni, la pasta, els cereals, l'arròs, que és, no? Llavors, doncs seria això, un glum. Si és una persona que el que ha de perdre és un pes moderat i no ha de ser un pes exagerat, doncs podria introduir un trosset de pa, una cosa així, l'hidrat de carboni pot ser igualment, eh? Aquesta seria la proposta d'un menú hipocalòric, per exemple.
Què més tenim?
Faríem un altre que seria energètic, en aquest cas seria destinat a una persona doncs, que, per exemple, si posem per cas que el tàper és el dinar, una persona doncs, que a la tarda ha d'anar a realitzar una activitat física, no? Un esport o el que sigui, per tant necessita un extra d'energia. Doncs en aquest cas faríem un tàper amb pasta, podríem posar-hi tonyina o pollastre a trossos, una carn blanca, i salsa de tomàquet. La salsa de tomàquet seria interessant que en lloc de fer servir les no li passa res a les salses aquestes de pot, però que seria interessant que fos tomàquet triturat, o sigui, natural. Podem fer-nos un sofregit a casa amb ceba, inclús amb verduretes i afegir-li, eh? Vull dir, si és verdures i així, no m'importa que hi fiquem de més.
Però d'aquests triturats, millor, dius?
El seu seria això, un tomàquet natural triturat, que el passem per la pell i li donem la seva cocció.
Perquè aquest que ja ben fet, que te'l poses sobre la pasta...
Clar, aquest el que passa que està més processat, a part li afegeixen, bueno, sals i afegeixen coses. El tomàquet natural és un tomàquet triturat, envasat, que llavors tu li afegeixes la sal que tu consideres, l'oli que tu consideres, i és més natural, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, una altra proposta seria, per exemple, en època d'estudis, o un estudiant mateix que se'n va estudiar, doncs un menú per intel·lectuals, no? Per potenciar
aquest és un dels que m'ha fet gràcia. No sabia que hi havia menús.
Bueno, clar, perquè hi ha aliments que amb diferents components que aporten afavoreixen que el rendiment del cervell estigui més al dia. Es poden fer menús amb quan, per exemple, en èpoques d'examen, doncs, potenciar diferents tipus d'aliments perquè estiguis en ple rendiment.
Ja el provarem, ja et diré el resultat. Eh?
Molt bé, me n'alegro. Ja veuràs que ho aprovarem tot. El truc hi és el fòsfor i la vitamina B, vale? Totes les vitamines del grup B. En aquest cas el menú és un tall de salmó, pèsols i coliflor. El salmó i la coliflor són molt riques en fòsfor i els pèsols molt riques amb les vitamines del grup B. Llavors aquesta combinació és una bomba fantàstica pel nostre cervell, per potenciar que el cervell estigui en ple rendiment.
I una cosa, si no ens agrada per exemple el salmó, quan ens costa és agafar... Podem substituir el salmó per un altre tipus de peix?
Evidentment, sí.
Que siguin del mateix grup, eh? Si és peix blanc, peix blanc, i si és peix blau, peix blau.
Pensa que el nivell de fòsfor, la majoria de peixos porten fòsfor. Llavors no hi hauria problema, podríem combinar-ho. Jo he posat el salmó perquè a mi és un dels que més m'agrada més, a nivell personal, eh? Ja,
no de gustos,
de gustos, i bueno, és un peix que a mi m'agrada, clar. Llavors jo, quan faig els menús, penso molt en mi, què em menjaria jo? No posaré ningú
és una bona
que no
manera.
Em menjaré, clar. Sí. Llavors, doncs això. A l'hora, per exemple, en aquest menú, jo el que sí que trobo que potser si el portem en fred a l'hora de menjar, no ho sol, a vegades el peix quan el reescalfem pot quedar com una mica sec. Llavors, la bona manera és podem, abans d'escalfar-lo, posar-li un rajolí d'oli o una llimona exprimida o una cosa així, és per amorosir aquell tall de peix que no torni a quedar massa sec a l'hora d'escalfar-lo.
És que la veritat, ara, perquè a vegades amb el tàper es diu de no fer amanides perquè si ho amaneixes abans i tot no... Bueno, no queda bé, però ara la veritat és que s'ho estan inventant tot amb lo dels tàpers i ja vas als supermercats i trobes porcions petites de cada cosa per amanir o trobes les ampolletes petites, vull dir que de menjar sa no hi ha excuses.
No, podem trobar mil varietats i mil coses i mil opcions, vull dir, que és el que dius tu, que no hi ha excusa per dir que jo no puc menjar sa. No, no, està clar que sí. Llavors, mira, per exemple, una altra excusa que es pot ficar molt per no menjar sa és que no tens temps, no? Ai, és que menjo qualsevol cosa, pico qualsevol cosa perquè tinc manca de temps. Doncs aquí és un àpat així lleugeret, però que és molt sa. Serien unes tortites d'arròs, les típiques aquestes que es venen al supermercat de tota la vida, que seria el cereal. Un grapadet de tomàquets cherry, que seria la verdura, que a més són petitons, te'ls pots menjar sencers, vull dir que no has ni de parar a seure, com aquell qui diu, que tu pots menjar picant. I gall llindi amb embotit, o sigui, l'embotit de gall llindi, un parell o tres de rotllets de gall llindi seria la proteïna, en aquest cas. Bé, amb això fer-ho cada dia, evidentment, doncs, a part de que seria soso i avorrit, però un dia que tinguis una mica de pressa, doncs és una bona opció, i és equilibrada contra els tres grups, i es pot utilitzar molt bé. I llavors una altra, que ja per la manca de temps, doncs automàticament anem estressats, no? Doncs els anem combinant tots dos. Llavors, doncs, un menú antiestrès, en aquest cas seria el puré de patata, que el fet no és el puré, és la patata que conté un seguit de components doncs, que fan que ens relaxin. Una hamburguesa de vedella i un tomàquet amanit, per exemple. El tomàquet hi és molt, perquè considero que és un aliment que és fàcil de transportar, és bo, el pots consumir fresc, cuit, vull dir, de moltes maneres, a part que conté moltes coses saludables.
Molt bé. I amb si ens han escoltat bé els oients i les proven de fer, si s'han de fer tàper o si no a casa un dia. I bueno, com sempre, si tenen preguntes o tenen dubtes, ens poden trucar i l'Anna us els contestarà encantada. Abans d'acabar, fem, aviam, quines coses podem tenir en el rebost.
Mireu,
allò que hi ha gent que sempre va, això, els estressats.
Exacte.
Que no tenen mai temps d'anar al súper i que acaben menjant sempre el mateix i tot, què podem fer per no...
Jo penso que a vegades, vull dir, el fet de tenir aliment fresc a la nevera, si un dia te n'has oblidat de fer-lo servir el que sigui, la verdura es fa molt ràpid malbé, vull dir, hi ha moltes coses que si no les consumim ràpidament, doncs es passen, no?, es queden dolentes. Llavors, una bona manera és un bon rebost. Això als supermercats d'avui en dia en tenim a dotzenes, a mils.
I cada cop més.
De productes envasats, que a més cada cop més els estan envasant al natural, sense afegir-li ni oli ni altres productes, i això se'ns conserva un temps o sigui, té una vida de llarga durada, o sigui, ens pot estallar mesos i mesos que no li passa res. Per exemple, en el rebost podríem tenir els pots aquests de llegums cuites, que venen envasats amb la seva aigua d'ebullició mateixa, vull dir, fan un envasat a l'8 i ja està.
Perquè això és igual de bo que si les cous tu a casa, vull dir, no perd proteïnes o...
No, amb tema de nutricionalment estan cuinats igual que tu les poguessis cuinar a casa, i amb tema pràctic són 10.000 vegades millors, perquè les llegums precisament és un dels aliments que porta moltes hores i molt de temps cuinar-lo a casa. Si tens temps i si tens ganes i fantàstic, doncs cadascú es cuina les coses a casa. Però jo vull dir, jo soc una gran fan de la llegum cuita, inclús comprar-la en botigues d'aquestes especialitzades en llegum. Són molt pràctiques, t'estalvies tot el temps de cuinat que necessita la llegum i estan estupendes. Nutricionalment parlant, estan fantàstiques. Llavors, doncs, per exemple, la tonyina, tot aquest peix que pugui venir enllaunat, cada cop més es fa el natural. Ja no és només en escabetx, en oli, no, el natural, que és de la manera més fàcil. Llavors nosaltres ja hi podem afegir tot el que vulguem, l'oli, la sal, el que ens vingui de gust. Llavors, les tortites aquestes que parlàvem abans, això també és un aliment que es pot tenir en el... És un moment doncs, que et substitueix el pa, no? Si no has tingut temps d'anar a comprar el pa. Pebrots en conserva, tomàquet en conserva, tot el que sigui en tema conserva, que et vingui envasat. Allò té una durada de gran... Té una vida de llarga durada i a més, hi ha de tot. Hi ha verdures, hi ha llegums, és que hi ha moltes coses. És anar prestats als supermercats i mirar el que ens durarà més temps en el... I llavors tenir doncs, una bona nevera també. Doncs, no sé, les amanides aquestes que venen fetes amb bossa són superràpides, vull dir, no hi ha excusa per no fer-se una amanida perquè és obrir la bossa, ficar-la al plat i la tens en llesta. Li poses quatre ingredients més i tens...
A més, que hi ha de tants tipus que
exacte.
Si no t'agrada un tipus d'enciam agafes l'altre, que si t'agrada en varietat...
Hi ha moltíssimes. Sí.
D'excuses no n'hi ha.
No, no n'hi ha. I llavors, doncs, tenir quatre coses bàsiques, doncs, un formatge fresc que ens soluciona les coses, el tomàquet cherry del que parlàvem, cosetes així, inclús els palets aquests de cranc, que és una bona manera de fer proteïna també, si ens agrada, és una bona manera de solucionar coses. Els xampinyons, que hi ha moltes coses envasades en conserva, llavors no hi ha excuses, com per no poder-ho fer bé, no n'hi ha.
Molt bé, Anna, doncs moltes gràcies per tots els teus consells i propostes que ens has portat pel tàper, més d'un i jo també t'ho agrairem. Els propers dies, quan anem a la feina o quan la gent vagi a estudiar o els nens vagin a col·le, segur que alguna proposta més tindrem. Moltes gràcies i fins aquí el programa d'avui del Som Llaminers. Ens trobem la setmana que ve i us recordem doncs, que si teniu qualsevol dubte o alguna proposta podeu trucar-nos a la ràdio o enviar un correu a radio@santsaloni.cat i si ens voleu tornar a escoltar ho podreu fer www.santsaloni.cat/ràdio.